I amb la que farem a continuació posarem punt i final a les entrevistes als caps de llista al Consell de Formentera. Demà dijous, recordem, tenim dues cites molt importants. A les 9:15, debat amb els candidats al Parlament, aquí a Ràdio Illa. I també demà, ja a la tarda, a les 7, a les 19 hores, debat amb els candidats al Consell de Formentera al cinema, que podreu seguir presencialment des de la Sala de Cultura o, si no, a través del 107.9 FM i radioillaformentera.cat. Però, com us dèiem, ara és el torn de conèixer les propostes per la nostra illa d'Alejandra Ferrer, la cap de llista de Gent per Formentera. Benvinguda a Ràdio Illa.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Bé, després de tots aquests actes electorals i algunes propostes de Gent per Formentera que ens han cridat l'atenció, ens agradaria que les poguéssim repassar ara mateix. Bé, una d'elles, projecte per aconseguir una llei de sostenibilitat marítima. Què és això?
Bueno, jo crec que s'anà el mateix camí que hem fet per la llei de sostenibilitat per Formentera, que ens ha permès el projecte Formentera Eco. Es tracta de finalment aconseguir dur endavant tot allò que duim demanant tantíssim temps, com és la regulació dels fondejos, com és la reducció del trànsit marítim, com és la regulació també de la línia entre Eivissa i Formentera. Es tracta de que ens aprovin una llei de sostenibilitat marítima que permeti que el Consell de Formentera prengui les decisions en quant a la regulació marítima i del nostre parc natural en aquest cas.
Quan diu regulació dels fondejos, es refereix a posar un límit als fondejos d'embarcacions d'esbarjo?
Sí, em refereixo a posar un límit, a part de crear tota una sèrie de serveis que ens ajudin també a garantir que no es faci el buidat de sentines a espais que no toca, que puguem recollir els residus directament d'aquestes embarcacions perquè no acabin a les nostres costes o a la nostra mà.
Ja que som a la mà, anem al Port de la Sabina, que segurament és un dels nuclis que amb més problemàtiques ha desenvolupat els últims temps.
Bueno, en el Port de la Sabina ho tenim clar també. Hem de recuperar el lideratge dins d'aquest espai. Hem de demanar la gestió del port en tot allò que tingui una repercussió directa damunt la nostra població i damunt dels empresaris que tenen negocis allí al port. Fins ara, l'autoritat portuària es comporta com una empresa privada que només té un objectiu, que és l'objectiu econòmic i els beneficis econòmics. I tenim clar que el nostre port és un port diferent al de la resta d'illes i diferent segurament també al de la resta de l'Estat. En aquest sentit, és l'únic punt d'entrada i sortida de Formentera. A més, és un poble i ha de donar servei als formenterers i les formentereres.
I pel que fa al nucli de la Sabina, un nucli que presentava algunes problemàtiques. Estem pensant, per exemple, amb la mala resolució de la desconnexió dels carrers Gregal Ponent, temes d'aparcament, entre altres.
Sí, la Sabina és un nucli que té molta dificultat, no? Perquè, com dèiem, d'una banda tenim gran part del nucli de la Sabina que està en mans d'autoritat portuària, on al llarg de molt de temps sí que hem aconseguit fer una molt bona feina en relació amb algun dels presidents d'autoritat portuària i quan Gent per Formentera estava dins del Consell de Direcció, on s'ha aconseguit reformar gran part d'aquesta part que és d'autoritat portuària, però queda molta feina per fer. Un dels projectes importants serà aquesta renovació del carrer Gregal i del carrer Ponent, on ja tenim els projectes preparats i que han de crear la unió d'aquests dos carrers i sobretot que la Sabina deixi de donar l'esquena a les Salines en aquest sentit. Altres temes importants són els aparcaments, com bé ha sindicat, on s'ha treballat per tenir aparcaments soterrats. És a dir, es va aprovar un pla especial que obliga a l'autoritat portuària a que en qualsevol cas que faci una reforma dels edificis existents hagi de dotar-los d'aparcaments soterrats. També es dotarà a l'espai de l'Estany d'Espeix d'un aparcament específic en un terreny de cessió que tindrem en breu, que donarà també solució a, bueno, una de les problemàtiques que era dels usuaris de l'Estany d'Espeix i d'on podien deixar els seus vehicles.
Al respecte de la relació de l'Estany d'Espeix, la veu correcta i si hauria de fer algun matís, com ho veu?
Bueno, l'Estany d'Espeix ha estat un projecte molt, molt complicat que, en el que s'ha treballat molt de temps, perquè podríem parlar de dècades. Es va aconseguir finalment una cosa molt important, que és poder signar un conveni amb el govern balear per poder gestionar l'estany o la regulació de l'estany directament des del Consell de Formentera. Hem de recordar que la idea del govern balear era que l'estany quedés absolutament sense cap ni una embarcació. En aquest sentit s'ha fet molta feina. Som molt conscients també de que no tothom està content perquè no s'ha pogut donar cabuda a tothom dins de l'estany, però es treballarà de manera ferma o es continuarà treballant de manera ferma amb la consecució d'aquesta marina seca que ja s'està expropiant un terreny a zona d'autoritat portuària, també amb la renovació de totes les rampes que ja existeixen i crear-ne de noves per poder accedir a la mà i sobretot el que dèiem, recuperar una part de la gestió del port per poder de manera directa assegurar amarraments socials i assegurar també que totes aquestes empreses que han quedat fora i que també és un servei molt demandat per part dels nostres visitants tinguin un lloc on poder fer la seva feina.
Escolti'm, ja que estem parlant d'un tema de la cartera de Medi Ambient, a la seva llista, la número 3 justament és una de les novetats, la idea Escandell-Westcott. Això vol dir que vostès intentarien, si arribessin a un pacte de govern o a governar, quedar-se amb Medi Ambient?
Sí, efectivament. Creiem que per dur Medi Ambient hem de tenir una persona preparada. En Aleida Escandell ha estudiat Ciències de la Mar, està molt conscienciada en tot el que respecta al Medi Ambient. Hi ha molta feina per endavant, han estat 4 anys molt complicats i consideram que s'ha de millorar la gestió de Medi Ambient.
Ja que hem anat pujant de la mar a la Savina i cap a la regulació de l'Estany d'Espeix, agafem la carretera. Com veu la xarxa viària de Formentera? Camins, ferm, etc.
Bueno, la xarxa viària de Formentera té també molt que millorar. En aquest sentit, com sabeu, fa molt de temps que demanam a l'Estat aquest conveni de carreteres per poder treballar amb la renovació de totes les carreteres principals de Formentera. Hem aconseguit un tros, que és des d'Escaló fins a Escamarí, amb aquesta instal·lació del tercer cable, que ens ha permès demanar també que es canviés o renovés la carretera amb aquest tros, però el que està clar és que s'ha de fer una bona inversió en tema de carreteres. Pel que respecta als camins, hem de trobar una solució definitiva que ens ajudi a solucionar el problema de la pols que estan tenint aquests camins i també de la gestió que significa tenir en bon estat tots els camins de la illa.
Gestió definitiva vol dir una solució definitiva vol dir asfaltar?
No, una solució definitiva vol dir que avui en dia ja torna a haver-hi nous materials i noves maneres d'arreglar camins que les haurem d'analitzar, estudiar i fer diferents proves per veure quina és la que millor s'adapta a Formentera.
Altres trams de la carretera, considerats punts negres, no sé, estava pensant l'encreuament de la carretera PM820 amb la carretera d'Espujols o amb Portosaler o el Blubar o Camarí, què pensen fer allà?
Bueno, tenim una situació complicada amb això perquè Formentera és el que és, les carreteres de Formentera són el que són. També estan parlant sempre de que volem menys vehicles i ampliar les carreteres no seria la nostra solució. En aquest sentit s'està treballant amb la reducció de la velocitat, en la millora d'aquests punts negres, en concret, per exemple, amb el que respecta a la sortida de la Savina cap a Illetes. Hi ha un projecte per fer una petita ampliació que permeti no tenir aquestes cues i no tenir aquesta pressió, justament a la plaça Illes Pitiusas, i a altres indrets també hi ha manca de senyalització i de fer un estudi concret de quines serien les millores que es poden implementar. Però la millora més important és, sobretot, reduir la velocitat i fer el control perquè aquesta velocitat de veritat es compleixi.
Bé, d'altra banda, hi ha un àmbit més genèric, ja que estàvem parlant de la carretera que va de punta a punta, el tema de l'habitatge. Com abordegem per Formentera el problema de l'accés a l'habitatge?
Bueno, el problema de l'accés a l'habitatge ho tenim tots clar. És el problema més important que tenim ara mateix a Formentera. I és el problema més important perquè ja afecta a tothom. I estem parlant d'una illa on segurament tots podríem dir que és un problema global, que és un problema que està passant ja a moltes destinacions turístiques, però el fet és que Formentera és una illa molt petita, que no té escapatòria, és a dir, no te'n pots anar un poc més enllà a viure i poder pagar menys, així que és un dels problemes principals. Pensem que amb la zonificació i el sostre de places que es va aprovar l'any 2019, implementant una inspecció i un control com el que es va iniciar en aquell any, l'any 2019, podem aconseguir fer aflorar gran part d'habitatges que avui en dia s'estan llogant turísticament i que no hauria de ser així. D'altra banda, evidentment, també som molt conscients que en cap cas això serà una solució màgica ni definitiva, que serà necessari també continuar cedint terrenys per la construcció d'HPO, serà necessari també continuar treballant en donar contingut a l'oficina d'habitatge, contingut que pugui incentivar i ajudar també als propietaris perquè puguin donar millors preus en aquest lloguer, perquè es sentin segurs, avalats i amb assessorament suficient per part del Consell. Un altre tema molt important i que també ens crea la manca d'habitatge és el problema amb els nostres docents, amb sanitat, i en aquest sentit el que volem és arribar a un acord amb el govern balear, també a través de la cessió d'un terreny on es pugui construir un conjunt residencial que doni solució en aquestes persones, al professional essencial que necessita l'illa, sobretot de salut, per garantir aquesta salut universal i els drets que tenim a Formentera.
Quan diu dotar de contingut l'oficina d'habitatge, es refereix a tirar endavant el que de moment és un projecte, com per exemple la borsa d'habitatge, crec que li diuen sostenible?
Bueno, em refereixo a dotar-lo del personal suficient, a que tingui personal jurídic propi que pugui assessorar de manera contínua tant a les persones, als llogaters, com als propietaris. Dotar-lo també de la part del finançament econòmic per donar les ajudes necessàries, per posar els avals necessaris perquè els propietaris no tinguin cap tipus d'excusa, per dir-ho d'alguna manera, per poder llogar i que inclús el Consell es pugui fer corresponsable amb els propietaris de la devolució en un estat com toca d'aquest habitatge. Crear bosses, no només una, sinó una bossa per tot l'any i una bossa també per a aquelles persones que venen a treballar de manera temporal, ja siguin, per exemple, els docents durant els mesos d'hivern com els treballadors de temporada al llarg dels mesos d'estiu.
D'altra banda, també en àmbit més genèric de tota l'illa, parlaven de modificar el PTI en aquests dies de campanya. Amb quins aspectes?
Bueno, hi ha diferents aspectes amb els que hem de modificar el PTI. El PTI finalment va ser aprovat a l'any 2010, una situació molt diferent a la que vivim ara mateix a Formentera. Un PTI que en aquells moments va ser molt restrictiu, però que a dia d'avui, amb la pressió d'especulació que hi ha damunt Formentera, pues s'han de tornar a prendre noves mesures. D'una banda, tenim la part de la diversificació econòmica i que volem donar força al sector primari. Per part d'aquest sector, el que se'ns ha explicat és que necessiten poder tenir les infraestructures necessàries per dur endavant aquesta feina. Així que una de les modificacions seria fer lo necessari per poder garantir que aquestes empreses, aquestes persones que es volen dedicar a l'agricultura ho puguin fer, creant així producte local. I d'altra banda, una altra seria treballar en contra de l'especulació. Estem parlant de que molts dels habitatges que s'estan construint a dia d'avui a l'illa són purament especulatius i es tracta de fer modificacions que permetin que si es construeixen habitatges sigui exclusivament perquè siguin primer habitatge, primera residència.
Escolti'm, ahir, parlant d'inspecció, que ara fa un moment ho esmentava, ahir el candidat de Sa Unió, Llorenç Còrdova, assenyalava que des de l'àrea de turisme s'havia rebutjat dotació d'inspectors, personal, que venia del govern balear, per fer feina a Formentera.
Això és mentira. Bàsicament. Des del Consell de Formentera el que es va fer és, quan es varen donar les competències d'ordenació turística al Consell de Mallorca, varem negociar perquè ens donessin places de un inspector i un administratiu per aquest inspector, perquè tots sabem que una cosa són les sancions que es posen i que després s'ha de fer també tot el tràmit perquè aquestes sancions arribin a on han d'arribar. A dia d'avui ja tenim esbocins preparats per poder contractar en aquestes persones i per part de Gent per Formentera pensam que han de ser moltes més. De fet, l'any 2016, 17, 18 i 19 vàrem estar implementant un servei d'inspecció que no només parlava de turisme i habitatge, sinó també d'activitats i de comerç. Un servei que ens ha de garantir també la part del control de residus i de medi ambient, perquè també en els últims anys ha augmentat l'incivisme i aquest incivisme augmenta quan no es fan les suficients campanyes d'informació, quan no es fa conscienciació, quan no es fa educació i sobretot quan no es té la inspecció i el control suficient perquè la gent tingui consciència de que si no ho fa bé, pues sí que té conseqüències.
Escolti'm, ja que parlem d'un tema tan enrevessat com això del PTI i el servei d'inspecció, anem a relaxar-nos una mica, anem a la platja amb els quioscos. Quina gestió faria Gent per Formentera d'aquests emblemàtics establiments del litoral?
Jo crec que aquest és un altre dels temes complicats d'aquesta legislatura. Segurament cap dels partits que estan dins del govern estan contents amb el resultat obtingut. És una normativa molt específica a nivell europeu que garantitza el lliure mercat i garantitza que tothom es pugui presentar i no et permet prendre mesures per poder garantir d'alguna manera que les persones arrelades a l'illa o les persones les persones arrelades a l'illa tinguin algun tipus de preferència. En aquest sentit, hi ha una comissió molt interessant que s'ha creat ara a nivell europeu, que és de les illes mediterrànies, i que realment haurem de lluitar en els pròxims anys per garantir tenir unes lleis específiques per als territoris insulars, perquè d'aquesta manera i aplicant aquestes lleis europees de manera directa i sense cap modificació per les illes, el que estan fent és o podem arribar a expulsar a les persones de les illes perquè no podran treballar al seu lloc. En aquest sentit, ara mateix, crec que el que hem de fer és assegurar-nos que les persones que entrin amb aquests quioscos compleixin amb tot el que estableix la regulació que s'ha aprovat, controlar que en cap cas es modifiqui el model de negoci i que continuem tenint aquests quioscos petits, familiars i també al llarg de l'hivern per els formenteres i les formentereres.
Sí, però de moment els nous, diguem-ne, els que van guanyar provisionalment l'adjudicació de moment no té pinta de que s'hagin d'incorporar molt aviat, no?
Bueno, això ara es veurà els pròxims mesos exactament què passa. Haurem de tenir la resposta de costes en quant a totes les concessions. Varen presentar al·legacions per garantir que tots aquests quioscos es poguessin tornar a establir i en aquest sentit una vegada quedi pues adjudicat, el que haurà de fer el Consell, com dic, és garantir que no es canviï el model turístic.
I ja que estem en un recurs sobretot turístic com són els quioscos, anem a una localitat turística com és Espujols. Quines propostes tenen per a aquest poble?
Pues Espujols fa molt de temps que ja vàrem presentar un projecte molt ambiciós amb diferents fases de les quals hem començat a treballar moltes d'elles. Es va començar amb la reforma de l'interior d'Espujols, la reforma peatonal, la plaça d'Europa, també la reforma peatonal de tot el passeig marítim. L'últim que es va fer és la semipeatonalització de l'avinguda Miramar i es continuarà amb l'acabat d'aquesta avinguda Miramar i també la reforma del carrer Punta Prima. D'altra banda, tenim tota una sèrie de zones verdes dins de Espujols que ja són nostres, que eren espais de cessió que finalment ja són del Consell i que ens permetran fer zones de passarel·les, de passeig, d'àrees infantils o espais infantils. D'altra banda, pel que fa als terrenys que també seran cedits al Consell en el Vial. El projecte té previst la construcció d'aparcaments soterrats per poder extreure tota la resta de vehicles, també dels rentacars, i que només quedin dins de l'espai urbà les oficines, i dotar de més aparcaments espujols. Damunt d'aquests aparcaments hi hauria d'haver zones esportives cogestionades amb els establiments turístics de l'illa per garantir també més activitats al llarg de tot l'any.
Escolti'm, i l'altre dia vam tenir aquí la ràdio el cap de la patronal hotelera, en Juanma Costa, que ens parlava que ell no veia convenient que en edificis plurifamiliars hi hagués ús turístic. Com ho veu, això?
Bueno, veig que defensa els seus propis interessos, perquè al final això és una competència, i des del principi l'associació hotelera el que volia és que totes les places turístiques estiguessin en mans dels hotelers. Nosaltres des del Consell i des de Gent per Formentera sempre hem defensat la capil·laritat econòmica, i que permetent i tenint l'habitatge suficient per a l'habitatge residencial, hi hagi una part que es pugui llogar turísticament també per garantir aquesta capil·laritat econòmica.
I ja que som Espujols, es parlava també de connectar-lo amb un vial ciclista, amb ses illetes, o com va això?
Sí, una part molt important del nostre programa, i en la que s'ha treballat molt, sobretot en Rafa González, és la part de mobilitat, i amb l'aplicació del Formentera Eco, que com sabeu ja fa 4 anys i s'ha aconseguit aquesta rebaixa amb les quotes de rentacars i de les persones que ens visiten d'un 16%, però sabem que això no és suficient i volem seguir treballant amb aquesta reducció de vehicles a motor. Això significa que hem de millorar el transport públic, que amb la nova contracta, que per cert ens hagués agradat que ja hagués entrat en vigor, però li hem volgut donar una volta més, i aquesta volta més significa que passarem de 5 a 9 línies de transport que tindrem al llarg de tot l'any connectats tots els pobles i els punts d'interès cada hora, i a l'estiu cada mitja hora. Inclús connectarem Escap i Satanca d'allà dins, que abans no quedaven connectades. En aquest sentit també treballarem amb la millora de tots aquests carrils bici, és creant nous carrils bici directes cap als espais de més interès i que més intensitat de trànsit en bicicleta tenen. Com bé deies, des d'Espujols, o en concret seria quasi des de Rocavella fins a Illetes, i ja tenim el projecte iniciat.
I aniria, diguem-ne, el carril bici al costat de la carretera o per la part del mar? Com...
Hi ha una part que aniria al costat de la carretera, una altra que transcorreria en camins ja existents, i es tracta sobretot de separar el trànsit de la carretera, és a dir, que no estigui just pegat als vehicles de motor.
I pel que fa a la carretera principal, també seria la idea separar el carril bici?
En aquest sentit, també hi ha diferents projectes en estudi, amb el sentit de separar el carril bici, de continuar millorant les rutes verdes, les que queden prop de la carretera perquè realment siguin una alternativa en aquest transport, i sobretot també de fer una combinació d'aquest ús de la bicicleta i l'ús del transport públic, que com sabeu, a més, ara és gratuït tant per residents com pels turistes que ens visiten.
Escolti'm, ja que parlem de mobilitat, el tema dels carregadors elèctrics, n'hi ha alguns que no funcionen.
Sí, s'està treballant i fent pressió perquè estan instal·lats, els ha instal·lat el Consell, ha pagat aquesta instal·lació el Consell, però estan pendents de GESA, Endesa, amb la connexió de la potència suficient perquè puguin carregar com toca aquests vehicles. Esperem que en breu puguin estar tots connectats.
Se'ns està acabant el temps, però no volem acabar aquesta entrevista sense pujar la Mola. Quines propostes té GPRF per la Mola?
Pues, per la Mola també està aquesta part molt important de renovar la carretera d'accés a la Mola, de treballar per trobar opcions per arribar en bicicleta i arribar a peu, amb aquests petits camins alternatius que ja s'estan utilitzant a dia d'avui, i a lo millor trossos de la carretera que es puguin habilitar per separar aquest trànsit de bicicletes del trànsit dels vehicles i dels autobusos, millorar a través del transport públic, com dèiem, les connexions amb la Mola, també per intentar reduir el nombre de vehicles. Una aposta clara per reduir la velocitat dins del poble és fer un projecte similar al que s'ha fet a Espujols, en aquesta avinguda Miramar, i és unir les dues places, la plaça de l'Església amb la plaça de la Casa del Poble, amb un adoquinat de la carretera, on quedi clar que aquell espai és prioritàriament per les persones i es redueixi la velocitat. També millorar tot el que són les voreres i la il·luminació i, en definitiva, continuar treballant perquè el poble continuï dinamitzat a través de la Casa del Poble. Un dels punts importants i que també demana el poble de la Mola és aquest punt d'atenció primària que continuarem lluitant perquè el govern ho posi en marxa.
També hi havia una demanda dels veïns al respecte de canviar la parada de bus de banda del carrer.
Sí, això està dins d'aquesta reforma de l'espai i no és només canviar de banda la parada del bus, sinó que hi hagi una a cada banda, que és el problema que està havent ara mateix, que només n'hi ha una i sí que a vegades hi ha un poc de lío. També dins d'aquesta idea o aquest projecte està el crear un parc infantil més cèntric que pues, doni solució a les demandes dels veïns dels últims anys.
On?
Pues això estan mirant perquè hi ha diferents opcions, hi ha algun terreny que passarà a ser de cessió del Consell, en aquest sentit s'està estudiant quina és la millor posició també per aspectes paisatgístics i de patrimoni.
És que no volia deixar de parlar de cultura amb el tema del centre de Sant Ferran, però li demano brevetat perquè realment estem ja fent
temps. Volem convertir Sant Ferran en el referent cultural i tenim un espai per fer-ho. Segurament serà l'única oportunitat aquest espai, un espai molt gran que serà dedicat en exclusiva a temes culturals, a la dinamització de Sant Ferran, on la primera passa, perquè s'haurà de fer per fases, la primera passa serà la construcció d'un petit o d'un auditori en petit format per poder donar un lloc o un espai de creació als professionals de la cultura. Evidentment, tot això ha de continuar, ho treballarem amb consens, amb tot aquest sector i també amb el poble de Sant Ferran per, com deia, fer un referent en el que puguem traslladar, com ja s'ha començat a fer, l'Escola de Música i Dansa, el Conservatori i un espai per totes les associacions relacionades amb la cultura i l'educació.
Va, doncs fins aquí aquesta part de propositiva de l'entrevista a la candidata de Gent per Formentera i ara doncs el qüestionari sorpresa amb en Bernat Masferrer. Molt bon dia, Bernat!
Ei, molt bon dia, molt bon dia. Ja tenia ganes de començar doncs la meva part en aquest format d'entrevistes electorals. Només dir avui, consellera, candidata, que avui no faré preguntes que després les dones se'm tirin damunt. No faré preguntes incòmodes. Veiem que avui no du el collaret amb l'illa de Formentera de les grans ocasions de gala, o almenys com que porta un jersei, porta un foulard, perquè sí, aquest temps és una miqueta enverinat, doncs no li veiem.
Si fas un comentari masclista, no només les dones, jo també em tiraré sobre
teu. Però no vaig fer comentari masclista, per favor, tu calla que ja ara és el meu torn. I també diria que la vicepresidenta Alejandra Ferrer, candidata per GPRF, és l'única candidata que va tatuada, diria. No estic segur. Amb el candidat de Vox no l'vam tenir aquí. I ara la veiem aquí doncs, amb un tatuatge aquí a l'avantbraç.
No sé si el de Vox.
El de Vox, no ho sé, potser pot estar tatuat. Recordes de Constantinople. Bueno, va, comencem. La primera pregunta. Mig formenterera, mig alemanya. Amb quina llengua s'insulta millor i amb quina es declara l'amor millor?
Ui, ho tinc claríssim.
Ah, sí?
Ho tinc claríssim. S'insulta millor en alemany, perquè no fa falta ni utilitzar males paraules, basta la tonalitat de la llengua. I s'estima millor en català.
Molt bé. Vinga, va, segona. Promocionant Formentera arreu d'Europa i més enllà, li va tocar anar a molts llocs. Quina ciutat li agradava especialment visitar?
Pues hi ha una que és Reykjavik, que només he anat una vegada i que m'agradaria tornar.
Com va anar? Han vingut molts islandesos o no?
Pues alguna cosa ha vingut, sí, a poc a poc.
Vinga, va. Tercera pregunta. Publica molt a Instagram. Quin és el seu filtre preferit i t'han bloquejat els fills en alguna ocasió?
De moment no m'han bloquejat, però no, estic segura que tenen altres perfils.
I el filtre preferit?
El Gingham.
Gingham, aquest és el sisè o setè. Molt bé. Quarta pregunta. Quants cops li ha aparegut en somnis en els darrers mesos Jaume Ferrer, Jaume Morna?
En els darrers mesos no, però segurament al llarg dels últims anys alguna vegada.
Molt bé. Qui ha fet més mal a Formentera, l'autoritat portuària o Estrella Damm?
Uf, aquesta és difícil. Jo crec que definitivament autoritat portuària, perquè no ens permet decidir el futur de Formentera. Estrella Damm ha fet molta promoció i després el que hem fet amb aquesta promoció hem set naltros.
Molt bé, sisena pregunta, té cassogues?
No.
No?
No.
Mica?
No.
Mai?
No.
Clar, en Pepo sí. En Pepo en té, a vegades. Vinga, va, setena pregunta. Tenia copes gratis, el típic de més jove?
Home, evidentment. Era del meu pare, doncs pues sí.
Les que volies, no? Les que traves volia. Allà gratis i...
Les que volia, però en aquell temps bevíem menys i ballàvem més.
Molt bé, vuitena pregunta. Què ha sigut més difícil, aprendre a tocar un minuet de Mozart al piano o ensenyar-li a portar una safata, o una plata, o una bandeja amb plats al seu marit a la tortuga?
El primer, definitivament.
Sí, eh?
Sí, sí. El piano és molt difícil, però la veritat és que també és molt agraït i quan després sona bé, doncs, pues, meravellós.
Bueno, saludem aquí en Vital, que segur que ens està escoltant. Novena pregunta. Ha pagat mai lloguer?
Sí, he pagat lloguer quan estava d'estudiant a Mallorca.
Molt bé. Fa anys ja, però...
Sí, ja. Que fa anys, sí.
Desena pregunta. Què és més esgotador, una campanya electoral o negociar una coalició de govern?
Ui, jo crec que les dues coses a la part. Ara estem en la recta final de la primera i segurament la setmana que ve començarem en la segona.
Ja ho veurem. El diumenge els electors de Formentera decidiran. Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer. 10 preguntes, Pepo. T'han paregut bé o no? O no opines?
Prefereixo no opinar. Moltes gràcies, Alejandra Ferrer.
Molt bé. Escolta, Pepo, les darreres hores esperem que ja es vagi acabant el Globus entrevista a un dels candidats. Han sortit a altres bandes de l'Estat. Ja en parlarem la setmana que ve, no? Em vas dir que comentarem
esperem
una
millor que s'acabi la campanya electoral i ja parlarem d'aquesta entrevista de Ràdio Illa que s'ha fet viral a unes dimensions... Doncs, bueno, ja ho podeu comprovar.
Fa ràbia, una mica, amb el que ens hem currat de vegades, amb qui hem entrevistat, a on hem entrevistat, i que haguem de ser famosos per això. Minut de glòria, Pepo.
Apa, passeu bé, Bernat.
Gràcies.
Molt bon dia, gràcies.